Comença una producció de Ràdio 4, Els Catalans. Avui, Pere Calders, narrador, periodista i dibuixant. Pere Calders va néixer a Barcelona l'any 1912. L'Enciclopèdia Catalana assenyala el dia de Sant Miquel.
Exactament, sí. El dia 29 de setembre de l'any 1912.
Què recorda Pere Calders, el que recorda de la família, dels pares? Què feien els pares?
Bé, de la família, jo sóc de part de pare i mare, de famílies pageses, totes del Vallès. Vaig viure aquesta època en la qual ja hi havia una joventut que era la dels meus pares, que començaven a deixar el camp, per desgràcia, la masia, per anar-se situant a les ciutats. Jo vaig passar l'infantesa encara de petit a una masia del Vallès, molt gran, però ja de petit, quan tenia 6-7 anys, els meus pares es van traslladar a Barcelona i des d'aleshores vam viure a Barcelona. Sí.
Aquesta infantesa li porta records agradables?
Sí, sobretot l'infantesa a pagès, sí, molt, perquè una casa de pagès d'aquella època, que era una unitat rural autosuficient, es feien el pa, es feien el vi, l'oli, es collien les coses més indispensables, tenien el bestiar, la llet. Això per la gent gran, ara, vista a distància, devia ser bastant pesat. Però les criatures de la família ens ho passaven molt bé, era molt divertit. En tinc un record excel·lent. A més, no és només la infantesa que vaig passar fins als 6 anys, sinó que, naturalment, hi anava periòdicament a les vacances. En fi, el contacte amb aquesta masia es va allargar força enllà de la meva vida. Sí.
Quin és el primer record que encara avui té present?
El record més llunyà que tinc de percepció d'estar de la família és el meu avi matern, l'avi Rossinyol, que tenia aquella malaltia, va morir d'això, que ara no se'n parla, però aleshores era gairebé una malaltia nacional, que era la feridura. La gent en aquella època, almenys la meva família, tenia un atac de feridura, es quedaven impedits amb una cadira, amb una butaca, una manta que acostumava a ser de quadres en els genolls, i en tinc aquesta visió de l'avi al carrer de la Roda de Sabadell, amb una mena de pati que hi havia, i que tenia una mena de gelosia dels nets, que quan ens hi acostàvem deia pobra home, ja estava en aquest estat de semi inconsciència, deia que no s'acostin els meus nets perquè em prendran els carmels. És el record més llunyà que tinc.
La primera ensenyança que va rebre la recorda també?
Sí, va ser una mica estrany això. En realitat, com que jo vaig passar aquesta infantesa a pagès, em va ensenyar a llegir i a escriure la meva mare. De manera que jo vaig anar a una escola normal, regular, quan devia tenir 6 anys, que va ser el Col·legi Sant Pere Claver del Clot.
Va néixer l'afició a les lletres, precisament a aquesta escola,
sí.
Motivada per algun professor, potser?
Sí. Hi havia un doble aspecte. El meu pare tenia una gran afició a les lletres. Ell havia publicat alguna cosa, va dirigir una o dues revistes, una d'elles se'n deia Enllà, va ser col·laborador del Teatre Català, una publicació que va tenir en el seu temps una difusió i en fi, una funció en aquest país nostre, i en el meu pare ja li hauria fet molta il·lusió que jo escrivís. Però a l'escola, a més, el director, el senyor Peronella, tenia una preocupació especial que els alumnes s'acostumessin a expressar el que sentien, el que pensaven i el que volien per escrit. De manera que, això ja ho he explicat moltes vegades, però em fa gràcia, començàvem sempre les classes amb els professors llegint el diari, que en aquella època era la publicitat. Ens llegia doncs, les notícies locals, internacionals, començava la classe així. I aleshores ens feia comentar el que ens havia impressionat més del que passava en el nostre país o en el món. I preferentment per escrit, que expliquéssim per escrit què ens semblava d'aquestes notícies, com les interpretàvem, què ens suggerien. I a part d'això, sempre ens feien explicar per escrit també, redactant-ho, què volíem, què desitjàvem, què passava a casa, les pròximes vacances, què volíem fer, Vull dir que hi havia una preocupació especial en fer servir el llenguatge escrit i redactat com un mitjà d'expressar els nostres sentiments.
Aquí va néixer, doncs, l'afició a les lletres de Pere Calders, que, per cert, era un bon estudiant.
No ho sé, perquè en aquesta època, i en aquesta escola concretament, ja van començar a aplicar un sistema que s'assemblava al que en acabat va ser l'Institució Lliure de l'Ensenyament, l'Institut Escola de Barcelona. Les notes no eren el fonamental, era el conjunt de la conducta d'un alumne d'acord amb com el anava valorant el mestre. Per exemple, si a mi se'm feia dir si havia estat un bon estudiant o un bon alumne amb unes matèries determinades, diria que no, amb les que no m'agradaven. Amb les que sí m'interessaven, diria que vaig ser un bon alumne perquè realment trobava tots els estímuls necessaris per poder aplicar-me en allò que a mi m'interessava. Fins al punt, ara que parlem de literatura i de lletres, alguns dels primers contes que van sortir publicats en el meu primer llibre eren escrits a l'escola com a exercici escolar.
A la joventut, quines aficions tenia Pere Calders?
Bé, això de la joventut també és relatiu. Jo em vaig plantejar de seguida, la meva vocació era escriure. Ara, vaig veure de seguida, de molt jove, que amb això no em guanyaria la vida. Que havia de derivar cap al periodisme, que no era el que més m'interessava, no era literatura tal com jo la volia fer, o bé triar un ofici. Això m'ho vaig plantejar ben jove, d'una manera deliberada i conscient. Aleshores, com que també de família el meu pare era un tècnic d'arts gràfiques i estava connectat amb impremtes i llibres i revistes, vaig dir, podria aprendre l'ofici de dibuixant i amb això potser em guanyaria la vida i reservar-me aquesta vocació d'escriure amb una total llibertat. Amb això no m'hauria de guanyar la vida, això seria ben bé el meu refugi. I amb aquesta idea vaig entrar a l'Escola Superior de Belles Arts i vaig fer tot el que era la carrera, el que avui em diuen, donen un títol de llicenciat bar. En aquella època era un certificat d'aptitud. Vaig fer tota la carrera aprenent realment l'ofici de dibuixant i tota la vida me l'he guanyada fent de dibuixant i reservant-me com aquesta mena d'evasió, de refugi, l'escriure.
De molt jove va plantejar-se, doncs, el futur i també de molt jove va començar com a dibuixant. Va debutar no recordo l'edat, si eren 16 anys, com a il·lustrador. És així?
Era una miqueta... Sí, no, als 17 anys jo vaig entrar a l'Escola de Belles Arts. Com a alumne de l'Escola de Belles Arts vaig començar a enviar col·laboracions com a ninotaire a l'Esquella i a la Campanya de Gràcia, que eren els setmanaris que sortien en aquella època. I també, encara sent alumne de l'Escola de Belles Arts, vaig començar a fer els meus primers intents, per dir-ho així, de periodisme. Vaig entrar com a redactor al Diari Mercantil, que era un diari en català molt especial, perquè era un diari de finances, de borsa, de cotitzacions, però tenia unes pàgines dedicades a arts i lletres i un grup de redactors joves que ens hi sentíem molt bé fent aquestes pàgines, i allà vaig debutar com a periodista. Després vaig passar a la Rambla i a treball fins al començament de la guerra.
Què recorda de la Barcelona d'aleshores, de quan éreu tan jove?
Doncs el que se'n recorda és una mena de vibració a través de grups, d'aquestes penyes de cafè, de tertúlies, una mena de veneració per una gent gran que havien fet aquesta feina o que l'estaven fent, que a nosaltres ens atreia. En aquest sentit, una mica diferent de com les coses van ara. No sé si millor o en pitjor, però ja que em pregunteu això concretament, hi havia aquesta mena de sensació d'una connexió entre generacions i sobretot com a escriptor o com a jove amb vocació d'escriptor ens trobàvem amb un instrument, l'idioma, acabat de remodelar, de fer, i ara una eina apta per treballar. Hi havia les normes de l'institut, la feina del Fabra ja estava, doncs, en aquesta etapa realment tan important d'utilitat, i teníem una generació immediatament anterior encarnada pel grup de Sabadell, l'Oliver, el Trabal, el Montanyà, l'Obiols, que proposaven el trencament amb aquest trencament generacional amb la generació anterior. sortir d'aquesta novel·la rural, d'aquesta narrativa una mica tramantista i amb un to de drama i de tragèdia, i proposaven una narrativa cosmopolita amb una certa ironia, més de cara a Europa. En fi, ens van fer una proposta que als joves ens va interessar molt, de la meva generació, i ens hi vam adscriure i treballar en aquest sentit.
En aquesta època tan juvenívola es comença a néixer el sentiment vers la natura, es comença a desenvolupar també el que és l'amor i es comença a prendre consciència de país. Sí. Què en recordeu de tot això?
Doncs en aquell moment el país vivia una gran esperança, era el final d'una cosa realment que es havia acabat. Va coincidir amb aquell final de la monarquia i el començament de la república, amb l'esperança d'una autonomia per Catalunya, que va ser curta però molt intensament sentida, i la sensació que es podia treballar a diversos nivells per les coses que nosaltres estimàvem i desitjàvem, i hi vam treballar realment. Sí.
Què recorda del naixement de l'amor?
El naixement de l'amor, això és molt llarg. En quin sentit, purament personal?
Sí, l'amor ja vers, doncs, vers l'altre sexe.
L'altra gent o l'amor purament entre parelles?
Sí, sí, vull dir, si ja doncs, hi comença a haver aquella estimació, aquell primer amor vers una jove...
Bé, jo amb això vaig tenir una certa precocitat perquè realment de molt jove, quan va esclatar la guerra, jo ja era pare de família, ja m'havia casat, ja tenia un fill, que sí, potser em vaig precipitar una miqueta, perquè realment acabar les coses van complicar. Aquest primer matrimoni doncs, va ser una miqueta destruït per la guerra i la història seria molt llarga que va venir després. El resultat actual és que tinc 4 fills i 8 nets i no sé si el parlava al començament d'un amor, o d'uns amors, al final d'aquest procés és aquest, almenys l'estat actual. Sí.
Pere Calders també recordava la seva infantesa a la seva masia natal del Vallès, amb uns hiverns molt crus i freds en què tot es glaçava. L'estany on rentava la roba la seva mare es gelava i havien de trencar el glaç amb el picador. I a l'any 82, als seus 70 anys, ja evidenciava el canvi climàtic, corroborant que en aquell moment no feia tan fred com als inicis del segle XX. Després sí, va ser el moment de recordar anècdotes de la guerra i quin paper hi va jugar ell. Ell hi va participar amb el pinzell i no amb el fusell.
Quan esclata la guerra, com a dibuixant i com a membre de l'UGT, a mi m'assignen a una secció del Departament de Propaganda de Guerra. L'UGT va fer una secció de dibuixants professionals per fer cartells de propaganda de guerra, per fer, en fi, tota la cosa gràfica, i em van assignar aquest paper. Dintre d'aquest sindicat ens vam incautar de l'Esquella de la Torratxa i el vam convertir en un setmanari humorístic de propaganda de guerra que va tenir realment al seu temps una gran difusió. Vaig treballar en els primers temps de la guerra en aquest sentit, però en acabat vaig tenir una mena necessitat de participar-hi d'una altra manera i vaig deixar aquesta mena de tasca que m'havien assignat i em vaig fer voluntari i vaig ingressar a l'Exèrcit de la República. Aleshores això anava de la següent manera: el fer-te voluntari i omplir una mena de fórmula, et deien quin ofici tens, dibuixant, i com a dibuixant em van convertir en cartògraf. Després d'un curset petit vaig fer de cartògraf d'una divisió, de la 40 divisió, amb el grau de sergent. Com que l'Exèrcit de la República era, com tots sabeu, una mica improvisat, la meva feina cartògraf en realitat el que consistia en ensenyar a llegir el mapa als oficials d'estat major, dir-los el que era doncs, un torrent, una petita muntanyeta, fer calc sobre el mapa on hi havia les unitats d'aquesta divisió. Em vaig passar bona part de la guerra fent aquesta feina pacífica dintre d'una guerra, en la plana major d'una divisió.
És a dir, no anava a tirar trets.
No em vaig tirar ni un, més que em pots de llauna amb les eines que donava, però tinc la tranquil·litat que no vaig fer mai mal a ningú.
Recorda alguna anècdota d'aquests 3 anys de guerra?
Sí, n'hi haurien moltes, perquè jo vaig ser la divisió en la qual jo pertanyia, va ser una de les dues que va prendre a la ciutat de Terol, que és una de les poques accions de la República bèl·liques que van tenir un cert èxit. En aquest front de Terol jo vaig entrar en contacte amb els dinamiters del Campesino. El Campesino era un minaire asturià especialitzat en explosions, en dinamita, que va organitzar, o tenia, va tenir un grau important, va arribar a coronel o general. I a Terol vaig conèixer aquests dinamiters, que eren minaires, que ell portava, i una cosa que em va impressionar molt, feia un fred terrible quan es va prendre a Terol, estàvem a 13 graus sota zero. I la dinamita, perquè realment fos efectiva, l'havien d'escalfar. I feia esgarrifar, veure que agafaven cartutxos de dinamita i els escalfaven per posar-los a punt per les explosions. Això en tinc un record, fins al punt que en aquell moment la Generalitat editava una revista de serveis de cultura al front i se'n deia Avui, precisament, el mateix nom que porta el diari que tenim actualment. I va fer un concurs de contes de guerra. I jo vaig enviar una narració explicant a Terol aquesta mena de contacte que jo havia tingut, que havia vist aquests dinamiters, com anava això de la dinamita, i va guanyar el premi de contes de guerra, aquesta narració que vaig enviar. És una de les moltíssimes anècdotes que podria referir ara.